Jessica, veure, vull fer una pregunta bastant personal. T'has enamorat mai d'una persona impossible, un amor impossible?
Espera, que m'acabo de quedar astorada amb el que acabes de cantar. Jo sí. Ara t'anava a dir moltes vegades, així ràpid, sense pensar, però després he pensat. Enamorar-se és com molt gran, no? És com molt important.
És
Sí,
molt gran. És
als
lo más
15
grande.
anys, t'enamores com molt més ràpid, d'altres cosetes, no sé, menys pesants que quan ho fas als 20 o 25 anys, no? Hi ha diferents etapes per enamorar-se. Però tu m'estàs parlant d'aquella etapa dolça dels 15, de les primeres vegades, no?
Exacte. Això, a mi m'ha passat, o sigui, això és real, eh? O sigui, gossip total, eh? Tu cotilleo. A veure,
Explica, explica.
sí, jo quan tenia 15, 16 anys em vaig enamorar, però de veritat, enamorat moltíssim, com un adolescent es pot enamorar, de la noia més bonica i més bona persona del meu institut, érem, companys, però ella anava un curs més que jo, era un any més que jo, o sigui que jo era, vamos, estava fora de totalment de la seva mirada, ella es mirava els més grans, o sigui que era impossible. Però vaig un dia, que a mi ja m'agradava l'òpera, perquè a mi m'agrada l'òpera de tota la vida, doncs bé, i me la trobo a una funció de l'Elisir d'Amore.
Això era un ja
Bueno, o sigui, era perfecta, era un senyal del destí, perquè precisament l'Elisir d'Amore és una òpera que parla d'un elixir màgic que quan te'l veus, aquella persona que tu estimes, que és molt impossible, doncs s'acaba enamorant de tu al cap de 24 hores. El que passa és que a mi em va trigar una miqueta més aquest elixir, com 4 anys més tard, als 19, aleshores sí que aquesta noia es va fixar en mi per fi i vam començar a sortir i mira, va anar bé perquè avui dia és la meva dona i la mare dels meus fills.
Doncs no se m'acut res més interessant i més important que per donar pas a la sintonia. Benvinguts i benvingudes de nou al Cantant d'Òpera, un podcast ideat pel tenor Marc Sala, que tinc aquí just al davant. Us parla Jessica Sotodossos des dels estudis de Cugat Mèdia de Sant Cugat del Vallès. Aquest és un programa fruit de la col·laboració amb l'associació Apropera i la Fundació Òpera a Catalunya i compta amb el suport de l'Institut Català de les Empreses Culturals. Marc, mare meva, quina història. Abans parlàvem de les etapes de l'enamorament. Doncs la primera etapa va ser l'adolescència, però als 19 anys va ser la de veritat.
Sí. I a més una cosa és enamorar-se i l'altra cosa és estimar. Jo crec que podríem parlar aquí, però convertiríem aquest podcast en un post d'autoajuda, no?
Però sí, però em sembla que l'òpera que avui parlem és just d'aquest moment, no?, iniciàtic de l'enamorament.
Totalment, totalment. És que avui parlem d'una òpera que és molt bufa, però també molt, molt, molt romàntica, que és l'Elisir d'Amore de Gaetano Donizetti.
Quina és la diferència? Ara m'acabes de dir òpera bufa i no tinc ni idea de què significa això.
D'acord. Òpera bufa vol dir és una òpera còmica, una òpera que es diferencia de l'òpera sèria, perquè l'òpera seriosa, diguéssim, que té personatges que poden ser mitològics o bíblics, en tot cas, o nobles, que els hi passen coses molt greus i que estan, i té una gran tragèdia, el que fos, i acaben malament. Però les òperes bufes no. Són òperes còmiques que solen acabar bé, que són òperes que, a més, els personatges ja no són aristòcrates, sinó que són personatges del poble, com venia a ser, perquè veu directament de la font de la comèdia de l'arte. Aleshores, la gràcia d'aquesta òpera d'avui és que, precisament, tot i ser una òpera bufa, té la gran virtut de que sap combinar la música còmica amb música amb més romàntica, amb més melangia, amb molt, una gran bellesa. I aquest contrast és, més que paradoxal, Donizetti ho fa de manera tan magistral que encara li dona més força, és un del gran efecte.
Doncs jo crec que sí que m'ha quedat clar, però ja més avui, al podcast d'avui, tenim una sorpresa. I és que tenim una convidada molt especial aquí a l'estudi amb nosaltres. És la soprano santcugatenca Sara Banyeres. Hola, Sara. Què tal?
Hola.
Com estàs?
Molt bé, moltes
preparada,
gràcies.
Preparada per l'interrogatori?
Sara, bon dia. Escolta, que fa poc vas cantar precisament el rol d'Adina, que és la soprano protagonista de L'Elisir d'Amore.
Sí, vaig tenir la sort de poder-lo debutar al Teatro Julio Mario de Bogotà, a Colòmbia. I és una òpera que conec des de fa molts anys, però especialment preparant i posant-la en escena és quan més m'he divertit i més m'ha acabat fascinant.
O sigui, que la Sara és l'enamorada de l'òpera, no? Entenc?
No, és la dona impossible.
És la dona que no... La dona impossible.
Sí. Vale.
Doncs, abans d'entrar en matèria, Marc, jo crec que ha quedat claríssim que m'has d'explicar l'òpera. En què consisteix? Com funciona? 5 cèntims.
A veure, si voleu conèixer L'Elisir d'Amore, heu de saber que és una òpera amb música de Gaetano Donizetti i amb llibret, el text, de Felice Romani, que és un dels grans del seu moment, també. L'estrena va ser al Teatro della Canobbiana, a Milà. I va ser això el maig de 1832. Aquí l'èpica del tema és que, de l'origen d'aquesta òpera, és que la van haver de composar en 2 setmanes. Ah, en 2 setmanes, pim-pam.
Normalment, va ser un encàrrec.
Va ser un encàrrec d'última hora que els va fallar una òpera i corre, és que... Però on tenia sort d'ensopegar amb Donizetti, que ja tenia fama de ser molt prolífic. De fet, va compondre més de 70 òperes en només 30 anys. O sigui que, si fas comptes, és un ritme frenètic, perquè no va tenir una vida massa llarga, tampoc, Donizetti, i era tan així la seva capacitat d'escriure ràpid i de fer tantes òperes que, en comptes de Donizetti, li deien Dozzinetti, perquè feia les òperes per dotzenes.
I és una... Vosaltres què opineu? És una de les millors del compositor?
Bé, jo crec que això va una mica per gustos. Depèn de si t'agrada més l'òpera bufa o l'òpera sèria. Jo, en el meu cas, jo soc molt tràgica i molt dramàtica. Per tant, a mi m'agraden més les més dramàtiques.
Home, de Donizetti tenim, a part de l'Elisir, també una altra bufa, que és el Don Pasquale, que s'ha fet poc per aquí. I, però així serioses, tenim Lucia de la Mermur, que aquesta, a més, tu també potser la cantes, Sara.
Sí, tant. Després hi ha la saga que es va fer de les tres reines.
Clar, Maria Estuarda, Roberto de Veré...
Déu-n'hi-do. No, sí. És un compositor que té per anar descobrint moltes... Tenim podcast pendents.
Sí, no, i La Favorita, i La Fidu Rojamó. Té moltes òperes, sí. Té molt xules.
Tenim també uns àudios preparats per escoltar la Sara cantant. Què escoltarem? Explica'ns, Marc.
Clar, la gràcia d'això, que es diu el cantant d'òpera, però perquè aquí venen tots els cantants d'òpera, els col·legues. Vull dir que tenim la sort de que podem comentar, i això és bastant un privilegi, comentar el que sentirem amb qui ho canta, amb l'artista. La Sara ens ha passat uns àudios d'aquesta estrena que va fer a Colòmbia i hem escollit uns fragments i ara us proposo que sentim un fragment de l'àrea final de Dina, que és Prendi per me sei libero. No sé si tu, Sara, ens pots explicar breument què està passant en aquest moment.
Sí, en aquest moment... I és que és el final de tot, és el final de la història. En aquest moment, a Dina li està entregant a Nemorino, que és el noiet que s'ha enamorat d'ella, li està entregant una carta de llibertat, perquè Nemorino, per tenir diners, ha venut la seva llibertat i se'n vol anar a la guerra. I llavors ella ha anat a comprar el contracte com amb un acte d'amor i li està donant el contracte dient, escolta, queda't aquí, que tothom t'estima aquí i ets benvingut.
Però ella no l'estima, encara.
Però ella no li està declarant directament el seu amor, només li està dient...
Indirectament.
Indirectament.
Però aquí hi ha una cosa amagada, anem a descobrir-la.
Sí.
ara que deies que no t'agradava la part còmica, això no sembla gaire còmic, no? Aquí no. Una mica de...
Sí, jo crec que una mica l'Elisir d'Amore mescla una mica els dos gèneres i sí, aquesta àrea és completament...
De no marxis.
Sí, romàntica i de fet és una de les que més disfrutava cantant.
Tenia molt de sentiment. I a més, això no m'he oblidat de dir que això dins del context musical del moment, això és el pur bel canto. Bel canto que, com hem pogut veure, el protagonista absoluta és la veu de la Sara, la veu, i que l'orquestració simplement està fent un coixí per donar-li el tempo i l'harmonia, però que el protagonisme està en la veu.
Sí, sí, sí. En el bel canto s'ha d'ensalçar la veu i fer-la el més bonica possible i tracta una mica d'això, no?
I això a l'hora de cantar és com una gran responsabilitat, no? Perquè estàs sola ante el peligro. No tens el coixinet musical de l'orquestra a gran potència.
Sí, tot i que també t'està deixant una mica més de llibertat i pots una mica més expressar el que tu vols i de la manera com tu vulguis per fer allò arribar al màxim possible a la gent.
Molt bé. Marc, tenim més peces preparades de la Sara per anar descobrint, no?
Clar, una de les altres característiques del bel canto és també l'espectacularitat, no?, del virtuosisme d'aquesta veu. I en aquest moment ella ha cantat l'ària, però després ve d'un altre, que és com, diguéssim, per dir-ho malament, la cançó, no?, que és un tema, un número tancat, amb una melodia principal, que comença i acaba i tothom aplaudeix, però després hi ha una segona part que li diem cabaletta, que també és típica d'aquest període, que és una part contrastant, que és una mica més ràpida i més alegre. I potser aquí, entremig, ens trobem en un moment que això és bastant espectacular, perquè ella, en aquest moment, d'entremig, entre ària i cabaletta, per fi li diu explícitament que l'estima. I li confessa que sí, que finalment ella també s'ha enamorat de Nemorino. I aleshores és tant l'exaltació que Donizetti li escriu una escala ascendent, l'orquestra que està a tope para i es queda la veu sola per fer un do sobreagut per després baixar directament un salt de dos octaves a un do que està dos octaves per sota. Per qui no sàpiga música, és com anar d'un extrem de la veu fins a l'altre extrem. O sigui, fa... Do, del do d'aquí dalt, do, si la sofa mi re do, si la sofa mi re do.
I això la, en un segon.
La espectacular, directament, vale. Sense anestèsia.
Crec que la tenim aquí, no?
Anem a sentir.
Ara sí que ho he entès. Si ho fa la Sara. Déu-n'hi-do, Sara, què?
A mi em donava molta adrenalina aquest moment.
Sí?
Sí, sí, sí. Bé, perquè és el moment culmine que t'estàs declarant i que estàs dient que sí, que en realitat que l'estimes, que no només no vols que se'n vagi, sinó que vols que sigui el teu nòvio, i llavors...
És que ens l'estàvem interpretant ara mateix, sí, eh? És que vens amb el personatge, Sara.
Clar, i d'aquesta manera, doncs, surt aquest crit.
Però un crit molt assajat.
Crit?
Clar.
Sí, bonic, diguem,
sí,
perquè...
No es crida, no, però... Sí, l'exaltació del personatge es nota en la música. Sí. I l'altre diu, oh, joia!
Exacte, finalment!
Finalment, tota l'obra patina, a veure si l'amor impossible al final acaba sent possible.
I quantes hores d'assaig comporta tenir controlat un moment així? Perquè, clar, això, hem d'entendre que vosaltres esteu amb el personatge interpretant, amb el vestuari, que si et pinten, que si entra, que si surt, o sigui, amb tota la parafernàlia... I, a més, pensant que has de controlar segons quins moments...
Sí, esclar, sí, sí, sí. Quan estàs fent una òpera, són mil de coses que tens en el cap que no se't poden escapar. Anar amb el mestre, amb el director, que no s'escapi la música. Ui, la lletra, ui, cuidado, el que he de fer, el que tinc marcat. Ai, que se m'està caient el vel aquest, cuidado. Llavors, són moltes coses que se't passen pel cap, però en realitat jo crec que l'ideal i el més bonic és quan realment t'oblides de tot i et poses dintre de la història.
I tires del que ja has assajat tantes i tantes
sí,
vegades.
Sí, sí, ja va automàticament. Tu només penses en dir el que Donizetti ha escrit també.
Doncs sí, connectar el personatge és quan passa això, és el més bonic que ens pot passar sobre l'escenari. Aleshores, clar, hem parlat que això és una òpera còmica i per això hem trobat un altre fragment d'un duet molt lluit entre Adina i Dulcamara. Dulcamara, que no l'hem presentat, és el personatge, és el xarlatà, que ven aquest elixir d'amore que a la seva àrea d'entrada és molt divertit perquè et diu que aquest elixir, si te'l veus, te'n serveix per curar-te totes les malalties del catàleg, totes.
És placebo, és el placebo.
De tot, o et dona riquesa, com et dona amor, vull dir, efecto placebo o tutti colori, no? I aleshores ell s'ho pren i tot plegat. Aleshores, el tema està en que quan Dulcamara veu que Adina comença a interessar-se per Nemorino, li ofereix que potser necessites llegir ara tu, perquè, clar, intenta vendre'l sempre, no?, buscant el money. I aleshores l'altre diu, no, gràcies, que ella és la... Clar, és la noia ideal, no només perquè és la més maca, sinó perquè també és la més rica del poble i la més intel·ligent, que llegeix, que estudia, i que és la més llarga de tot. I aleshores, clar, quan li ve el xarlatà, li diu que ja, gràcies, que se'l quedi, que ella té prou elixir a la mirada com per fer enamorar qui ella vulgui. I aleshores ho diu d'aquesta manera tan desenfadada. Així que, si et sembla bé, Sara, sentirem aquest trosset del duet, trosset final del duet molt espectacular, que cantes amb el baix i el Marc Mitrotti, més colombià, que canta el paper de Dulcamara.
Déu-n'hi-do, Sara, moltes gràcies. Sempre és un plaer i a més un privilegi comptar amb els intèrprets de les òperes aquí a l'estudi. Marc, veritat, Sara?
El plaer és meu, moltes gràcies per
moltes l'invitació. Moltes gràcies.
Sí, gràcies, Sara. Aquesta és una òpera que realment surts al teatre amb un somriure a la boca, no? Perquè t'has emocionat, hi ha hagut la part emotiva, però també la part divertida. Sí. O sigui que val molt, molt, molt la pena. Espero que el públic que ens esteu escoltant us vinguin moltes ganes de sentir-la, ja sigui a Spotify, a la nostra llista de reproducció, o anar al teatre, o seguir aprofundint aquesta òpera tan maca. Però no podem marxar sense escoltar potser l'àrea més famosa.
El Hit Parade.
El Hit.
Ah, sí?
Sí, l'àrea que tothom espera. I això és bo i dolent.
Està tothom està esperant que arribi aquest moment.
L'àrea més famosa, una de les àrees més famoses de la història de l'òpera, que va ser un afegit d'última hora que Donizetti va voler reaprofitar una àrea que tenia escrita i en un calaix i la va ficar aquí, que no pinta res perquè atura l'acció completament, però va ser un exitàs, que és l'àrea Una furtiva làgrima, l'àrea que canta Nemorino, quan ja comença a intuir que potser està aconseguint que Adina s'enamori d'ell. I per fi diu, ja em puc morir, ja em puc anar a la guerra, és igual que em passi perquè he aconseguit que m'estimi. O sigui que és una àrea que té un aire molt melancòlic i molt nocturn, molt, molt bonic amb l'arpa, però que en realitat és una àrea d'alegria, perquè diu, ja
ho he aconseguit. Aquesta veu em sona.
Sí, aquesta, aquest soc jo cantant en un concert en viu a aquesta àrea, que és una de les àrees que més he cantat a la meva vida, un dels rols que més he cantat, junt amb la flauta màgica. I aquest és un concert en viu que vaig fer amb l'estimat pianista Ricardo Estrada.
Mm-hmm.
És una àrea que m'estimo molt i bé, espero que la gaudiu.
Va, finalitzem ja el programa, ja. I ens acomiadem i deixem aquests minuts per poder gaudir de Hit Parade, com deia la Sara. Doncs acabem aquest podcast. Esperem que us hagi agradat. I si voleu escoltar més de l'Elixir, aneu al perfil de Propera a Spotify, on hi trobareu una llista de reproducció amb una selecció dels millors fragments d'aquesta òpera.
També ens trobareu a Facebook, Twitter, Instagram o al nostre canal de YouTube. Així que seguiu-nos per estar al dia dels nous capítols. Moltes gràcies i bona òpera.
Bona òpera.
Abans de marxar, la Sara ens recorda què vol dir una furtiva làgrima. Per què aquest títol?
Una furtiva làgrima vol dir aquella llàgrima amagada. I és que Nemorino ha vist que se li estava caient una llàgrima a Dina. Per tant, això significava que a lo millor hi havia un cert amor cap a ell.
Exacte. Doncs amb aquest punt important ja sí que ens despedim i ens acomiadem i ens veiem a al proper capítol d'aquest podcast, El Cantant d'Òpera.
Viu l'emoció de l'òpera molt a prop teu amb la Fundació Òpera a Catalunya. Gaudeix dels grans noms del gènere amb els millors professionals del país. Funcions arreu de Catalunya. Més informació a operacatalunya.cat.